partits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. UBAC Organyà. Les coses ben fetes.
RadioEstel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions, benvinguts a una nova setmana del Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. La Bruixa d'Or Manresa s'acomiadava ahir de la CB amb una nova derrota, 71-75 davant de l'Iberostar Tenerife, i això que a falta de menys de dos minuts pel final l'equip del Bages dominava per 67-62, però el que es va veure ahir al Nou Congost podria ser perfectament reflexe del que ha estat tota una temporada que començava de la millor manera possible, dues victòries en els dos primers partits, però que ha acabat doncs com ha acabat, amb una sola victòria en tota la segona volta. El balanç del Manresa en tota la segona volta, una victòria per 16 derrotes, que contrasta, sens dubte, amb les 6 victòries aconseguides al llarg de la primera volta. L'entrenador Pere Romero analitza un dels factors que ha influït directament en el descens del Manresa.
El Nou Congost ara no fa por als equips de fora, li fa por a l'equip de casa. És així de trist. Però és la realitat. Sempre ha tingut un pes molt gran. La gent que no coneix el Congost no sap el que pesa jugar al Congost. Perquè al final, quan aixeques el cap, hi ha una lliga, hi ha una Copa del Rei, han passat molt bons jugadors, la gent de Manresa és molt exigent. Llavors, ara mateix, o el que jo he percebut, és que hi ha jugadors que hi ha moments que se sentien més alliberats fora de casa que a casa. Llavors, hem de recuperar això també. Que el Congost faci por a tothom. A tothom és a tothom, eh? Als jugadors, que els àrbits caminin una miqueta al seu xilet, que no se'ls hi faci... O sigui, que hi hagi una pressió que jo actualment no la percebo des de la banqueta.
Doncs està clar que un equip petit, competint en una gran lliga, s'ha de fer fort a casa, necessita fer del seu pavelló un autèntic fortí, com ho era habitualment el Nou Congost, però aquesta temporada del Manresa, que al final de les 34 jornades de la lliga regular ha acabat a 5 victòries de la permanència, doncs a casa el Nou Congost tan sols ha estat capaç de sumar 4 triomfs contra Fiat Joventut, Valladolid, Múrcia i Fuenlabrada. I ara s'obre un horitzó bastant inquietant, bastant incert. Ja ho va dir la setmana passada el president Josep Vives, més enllà de jugar a la CB o a l'Alep la propera temporada, abans del 15 de juny, l'entitat del Bages necessita 500.000 euros per seguir existint. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs i pel Manresa i la seva gent, la temporada passada ja va ser prou negra i prou complicada. Aquesta encara ho és molt més, sobretot veient el que pot acabar succeint. En tot cas, esperem que la comarca del Bages pugui seguir tenint bàsquet, un històric del Manresa que, vaja, esperem que pugui tirar cap endavant. I un històric exjugador del Manresa, Rafa Martínez, afirma al Bàsquet al dia que no s'imagina la capital del Bages sense bàsquet.
Perquè Manresa és un club històric, com he dit, un petit gran club, on és una comarca, la comarca del Bages és una comarca de bàsquet i seria una gran pèrdua. No, no m'imagino Manresa sense bàsquet.
Doncs ni ell, ni nosaltres, ni ningú s'imagina o es vol imaginar Manresa sense bàsquet, però perquè així sigui, abans s'ha de tirar endavant aquesta ampliació de capital de 600.000 euros. Encara queden 500.000 per cobrir i hi ha temps fins al 15 de juny. I abans de seguir, abans de repassar tota l'actualitat del món de la cistella, em queda pendent saludar l'equip, tot l'equip del bàsquet del dia, amb la Adrià Santa Susagna, bona nit.
Bona nit.
A la Marta Casanovas, hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
I al control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe. 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I això en un programa en el que hem de fer repàs al que ha donat de si la 34a jornada darrera de la Lliga Endesa, escoltar veus de protagonistes, parlar avui aquí amb la gent dels Dracs, de la pancarta que van desplegar ahir al Palau, i hem de començar a mirar també els play-off, el títol de Lliga, que comencen aquest dijous i divendres amb un Madrid-CAI, València-Cajasol, Barça-Baskonia i Unicaja-Herbalife. Ja sabeu que les eliminatòries dels de quarts és el millor de tres partits. I per tancar el programa, avui farem tertulià amb l'ex-ACB Albertilla i el periodista Ferran Márquez. Com sempre, fins a 9:45. Prepareu-vos per viure amb nosaltres aquí, al Millor Bàsquet. Ara toca repassar noms, notícies de la jornada, parlem de l'ACB i de la Lliga regular.
Ja s'ha acabat després de 34 jornades de Lliga i amb un Madrid com a campió d'aquesta fase regular amb la millor temporada dels blancs, que han acabat amb un balanç de 32 victòries i 2 derrotes, el millor en aquest format.
Més rècords.
Mai un equip havia acabat la Lliga regular amb una valoració per partit tan elevada. El Real Madrid segueix batent rècords, 109,74 de valoració en els 34 partits.
I ja tenim play-off.
El Madrid se les veurà amb el CAI de Saragossa, l'Unicaja amb l'Herbalife Gran Canària. Aquests formarien una banda del quadre i per l'altra el València Bàsquet amb el Cajasol i el Barça amb el Laura Alcucha.
Horaris dels primers partits.
Dijous a les 8, Unicaja Herbalife. Dijous a les 9, València Cajasol i Barça Baskonia. I divendres a les 9, Madrid CAI.
Luc Sigma.
El jugador de l'Eurostar de Tenerife ha estat l'MVP de maig després d'un mes on ha acabat amb 22,2 punts de valoració mitjana.
Tibor Pleis.
L'MVP d'aquesta darrera jornada de Lliga, per cinquè cop aquesta temporada, Pleis és el jugador de la jornada amb 28 de valoració després de 19 punts i 6 rebots.
El 5 ideal.
Àlex Abrines, del Barça, Tibor Pleis, de Laura Alcucha, Saúl Blanco, de l'Iberostar de Tenerife, Sergi Llull, del Madrid i Guillem Vives, del Fiat Joventut.
Punts, rebots i assistències.
Abrines ha estat el més anotador amb 29 punts, Andy Panko, 26, i Ryan Tolson, 24. Pel que fa als rebots, Josh Schelling n'ha marcat, n'ha agafat 14, Javier Beirán, 12, i Kim Tilly, 10. Les assistències les ha dominat Guillem Vives amb 10, les mateixes que Javier Salgado. Sergi Llull n'ha fet 8.
Anem amb la ADECO i, sens dubte, una de les notícies que més ens alegra del cap de setmana, protagonista el CB Prat,
que es proclama per la via ràpida campió de play-off de l'ADECO Plata i ja és equip ADECO Or. Els del Prat van guanyar el tercer partit al Palma, a Mallorca, per 63-67 i tenca una temporada magnífica amb copa i ascens de categoria.
Demà, dimarts, aquí al Bàsquet al Dia, aquí en aquests estudis, Carles Duran, entrenador del CB Prat. Ens passegem per Europa, anem primer a Alemanya.
La Lliga Alemanya enceta les semifinals amb els primers partits. Alba Berlin 81, Atlant 79 i Bayern Múnich 85, EUE Bàsquet 67.
Turquia.
El Fenerbahçe d'Obradovic no ha donat cap possibilitat al Pinar i ha derrotat 94-83 el segon partit de les semifinals, ja 2-0 pels d'Obradovic. Destacar els 22 punts de Bogdanovic i els 20 de Makalep. L'altra semifinal, Van Vitun, Galatasaray 1.
Anem a Rússia.
Definitiu partit a la Lliga BTB entre el CSKA i el Lokomotiv Kuban, que disputen aquesta nit. Els de Messina han aconseguit igualar un 0-2 negatiu i el vencedor del partit s'enfrontarà a l'únic Kazan a semifinals. L'altra semifinal entre Liet Tubos i Minji.
Grècia.
Segon partit de la final grega al Pireu, el Panathinaikos es van portar el primer partit a casa amb un 59-56 contra l'Olympiakos.
Itàlia.
Continuen els quarts de final de la Lliga Lega i el Pistoia iguala l'eliminatòria al Milà 2-2 després d'imposar-se 84-82. Avui el Reggio Emilia pot eliminar el Montepaschi.
Portugal. Portugal.
El Benfica ha estat campió després de vèncer el Vitória 72-88 al tercer partit de la final. El conjunt de Carlos Lisboa ha acabat amb un balanç de 3-0 en 23 partits de Jovi Thomas.
I tanquem el repàs amb la NBA. Primer parlem de Serge Ibaka.
Peça clau dels Oklahoma amb 15 punts, 7 rebots, 4 taps en 30 minuts. Un 23 de valoració.
Aquesta matinada...
Victòria d'Oklahoma City Thunder sobre els Spurs 106-97 i situen el 2-1 a la sèrie. Destaca el dels 26 punts de Russell Westbrook, els 10 rebots de Kevin Durant i les 7 assistències també de Russell Westbrook.
I com van els play-offs?
Ara mateix estem a la final de conferència. A l'oest tenim San Antonio Spurs 2, Oklahoma City Thunder 1 i a l'est trobem Miami Heat 2, Indiana Pacers 1. Els guanyadors de les respectives conferències es trobaran a la gran final de l'NBA.
Doncs repassats els noms, les notícies de la jornada del dia d'avui, dilluns 26 de maig 2014, toca parlar del que ha donat d'ací la darrera jornada de la Lliga Endesa.
Hola, sóc Quino Colom, del 20 Mobile Estudiantes, i viu el millor bàsquet a Bàsquet del Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
I tot d'una, el que hem de fer és repassar els resultats de la 34a jornada de la Lliga Endesa i com ha quedat definitivament la classificació abans dels play-offs.
La Bruixa d'Or 71, Iberostar de Tenerife 75, Bilbao Bàsquet 92, Rio Natura Montbus 94, UCAM Múrcia 90, Caida Saragossa 82, Laboral Cutxa 95, Fuenlabrada 77, Valladolid 64, Braga de Gran Canària 92, Unicaja 83, Madrid 86, Guipúzcoa Bàsquet 79, Estudiantes 71, Barça 88, Cajasol 70 i Fiat Joventut 78, València Bàsquet 73. I la classificació ja definitiva d'aquesta Lliga regular, Lliga Endesa 2013-2014, el líder Real Madrid amb 32 victòries, el València segon amb 30, tercer el Barça amb 27, Unicaja quart amb 23, el Valle de Gran Canària cinquè amb 22, Laboral Cutxa 19 és sisè i Cajasol setè amb 18, les mateixes victòries que el Caixa Saragossa, que és vuitè. Aquests serien els equips de play-off. Després tenim el Fiat Joventut amb 16 victòries, les mateixes que Guipúzcoa Bàsquet, amb 14 l'Iberostar de Tenerife, amb 13 el Rio Natura Montbus i amb 12 UCAM Múrcia, Bilbao Bàsquet, Fuenlabrada i Estudiantes. Dels equips que baixarien a Deco Or serien la Bruixa d'Or amb 7 victòries i el Valladolid amb 3.
I abans de parlar de les coses positives, com pot ser la gran temporada del Fiat Joventut, tot i quedar-se a les portes de la Copa i també ara a les portes dels play-off, uns play-off que comencen aquest mateix dijous. Abans hem d'escoltar el que es va dir ahir a la sala de premsa del Nou Congost després de la derrota de la Bruixa d'Or Manresa 7-1 a 7-5 davant del Iberostar Tenerife.
El tècnic de la Bruixa d'Or afirma que tanca aquesta temporada amb sensacions molt dolentes.
Ahir en ma vida havia perdut tants partits seguits, segur, i tants de tants punts. O sigui, jo no puc marxar ni estar satisfet de la meva feina. Vaig venir aquí amb confiança en mi mateix i amb que l'equip canviaria la cara i només hem sigut capaços de canviar-la durant segons quins moments. No hem sigut capaços de mantenir una línia d'un partit. Avui es pot dir que és el partit més igualat justament amb el de Múrcia, que són els equips de la nostra lliga, però bueno, estic decebut amb mi mateix per això, perquè sóc una persona exigent i pensava que podria treure més rendiment. I tot el que ha passat són circumstàncies. I les circumstàncies tens de jugar amb elles, la marxa d'un jugador, les lesions d'un altre, això no són excuses, per mi no són excuses. Jo no em puc excusar amb que hi hagi hagut un jugador que no volia o que ha marxat, un altre que s'ha lesionat, això són les circumstàncies i bueno, crec que ho tenia d'haver fet millor. I el meu futur no està en les meves mans, amb el que està en les mans del club i ells decidiran i el que decideixin, ja us ho vaig dir el primer dia, jo no seré cap nosa per Manresa, he d'estar no agraït, més que agraït que pensessin en mi,
per un final de temporada com aquest i que em donguessin aquesta oportunitat. A mi em sap greu no haver pogut correspondre amb victòries i amb que l'equip hagi sigut més consistent.
Romero reconeix que el Manresa, l'equip i el club no estan preparats per competir al més alt nivell.
El club treballa en unes condicions molt difícils. La gent és molt exigent, vol gent de la casa, vol això, vol l'altre, però la veritat és que la feina que fan des de dins és molt complicat poder competir a aquesta categoria. Així es demostra durant 2 anys, si no hi ha una implicació més gran per part de tots, i sóc així de clar, no només física i de treball, sinó també econòmica, perquè estem molt per sota d'altres pressupostos d'equips que venen aquí i després tu vols competir amb ells. Al final, el que tinguis per pagar jugadors és molt important a la Lliga ACB. Estem a la Lliga ACB, no estem a qualsevol lloc, i llavors és complicat.
Això sí, de cara al futur, el tècnic manresà sap què cal fer per canviar l'actual tendència.
Després de 2 anys amb 13 victòries i amb uns finals de temporada molt difícils, és complicat canviar-ho. Però quan obres les finestres, sempre entra aire fresc. I si entra aire fresc, és més fàcil fer les coses. I aire fresc no vol dir tothom a fora, ni regeneració total, no. Possiblement, amb que entri gent amb el cap dins de l'equip, estic parlant, que vinguin d'equips guanyadors, però a la vegada lluitadors, és més fàcil recuperar tot això.
I un factor important de cara al futur per engrescar encara més a l'aficionat passa per jugar amb més gent de la casa, jugadors com Nil Sabata, un júnior que ahir debutava i jugava 3 minuts i mig.
La gent necessita alguna alegria i s'agafa a les petites alegries, i aquesta, doncs, al final, veure un jugador júnior, doncs suposo que és una alegria. Jo he dit que m'agradaria treballar amb la gent de la casa perquè sempre he treballat d'aquesta manera i perquè és com em sento còmode i perquè crec que és el que necessita també Manresa. El president l'altre dia va estar dient mil coses que tenen molta raó, hem de regenerar això, hem de tornar a tenir una passió a el que ens dediquem, a que no sigui el anar fent de cada dia, hem de tornar-hi. I qui millor que els de la casa? També us he de dir una cosa, s'ha de treballar amb la gent de la casa que està disposada a treballar al 150% i que tingui les condicions per jugar al nivell. O sigui, jo el que donaré és possibilitats, però després ells tindran de demostrar que poden jugar. O sigui, no és que volem gent de la casa. No, volem gent de la casa preparada, disposada a patir cada dia per fer això. És el que crec, és amb el que crec, no?
Doncs el bàsquet Manresa, que deia adéu ahir a l'ACB, segon descens consecutiu. Veurem què passa, què succeeix a partir d'ara. El futur de l'entitat no està gens clar, ni a l'ACB ni a l'ALEP. Abans, doncs, a discernir el futur esportiu, cal esbrinar l'institucional. El bàsquet Manresa necessita tirar endavant aquesta ampliació de capital, calant 500.000 euros abans del 15 de juny. I encara, seguint amb clau manresana, ahir, després del partit Fiat Joventut València Bàsquet, els micròfons del Bàsquet al Dia van parlar amb el base del conjunt Che, un històric del Manresa, com és Rafa Martínez. El desempador ens parla de la derrota a Badalona, dels play-off i, com no, de la situació més que delicada que viu el seu bàsquet Manresa.
Doncs amb Rafa Martínez al Bàsquet al Dia. Hola, Rafa, quina valoració faries del partit d'avui?
Bueno, un partit... Nosaltres no hem tingut l'encert de cada partit, no? Sobretot en tirs de dos, i això ens ha condemnat que perdem el partit, no? Crec que el Joventut ha jugat un gran partit i s'ha merescut la victòria, i nosaltres, doncs, hem anat al remolc tot el partit i bueno, ara pensar ja en el play-off i ja està.
Igualment, partit intrascendent, o no afectarà de cara als play-off, no, aquesta derrota?
No afectava ni a ell ni a nosaltres, així que... Els últims dos partits han sigut partits intranscendents, però bueno, s'han de jugar, i a mi ens va bé perdre un partit així per donar-nos en compte que res és fàcil i que tindrem de lluitar com mai per passar la segona ronda.
Arriba el moment important a la Lliga regular, a la Lliga CB, als play-off. Com arribeu, com els afronteu contra el CaixaSol?
Bé, tenim les baixes, podem recuperar-les aquesta setmana i amb molta il·lusió de poder passar a les semifinals, que el València només ha estat 2 cops en les semifinals de la Lliga CB, i amb moltes ganes d'afrontar aquests partits amb la màxima concentració i el màxim rendiment de tots els nostres jugadors.
Sembla que pot ser un gran any, no? També a la CB del València.
Sí, però bueno, s'ha de tocar de peus a terra, hem d'anar pas a pas. Primer és el Sevilla, ens va costar molt guanyar a casa nostra, i és un gran equip que està creixent, i partit a partit, doncs és la nostra filosofia i està dels últims anys i d'aquesta manera doncs, pots aconseguir objectius.
Després del que va passar a Milà, Madrid i Barça van sortir bastant tocats. Creus que la València potser és el que pot sortir més beneficiat del que va passar allà i que els pot afectar especialment ara als play-off?
Bueno, són dos grans equips, no? que lluiten per títols, els seus objectius són guanyar títols i segur que han esborrat ja la Final Four de Milà i aniran a... Els dos equips és la seva última oportunitat de guanyar un títol aquest any i segur que es refaran i són clars candidats a guanyar el títol.
Més que València o per l'estil?
Sí, ara mateix pues, són favorits, no? Són els que han guanyat més títols a CB, no? Nosaltres no tenim cap. I bueno, nosaltres, com he dit, tenim de pensar primer amb el Sevilla i intentar passar a semifinals i a partir d'allà pues, ja serà una altra lluita, no? Però primer és el primer i primer s'ha de guanyar Sevilla.
Acabo amb dues coses. Primer, Penya, el Fiat Joventut, que et sembla que s'hagin quedat a les portes de la Copa, a les portes dels play-off, amb la temporada que han fet?
Pues té molt mèrit, no? Després de la crisi que hi ha en tota la majoria dels clubs de la Lliga CB, pues té molt mèrit que un club com la Penya, que treu jugadors de la cantera, que ara mateix és molt difícil, no? Pues, tingui opcions d'arribar a un play-off, de lluitar contra els més grans i això vol dir que la feina s'està fent molt bé aquí.
L'última, que et sembla que està patint el teu Manresa, també, no? Econòmicament, la roda de premsa de Josep Vives l'altre dia, demanant aquests 600.000 euros, que són 500.000 els que falten per a fer realitat l'ampliació de capital i en joc el futur, no? Que Manresa pugui seguir tenint bàsquet, sigui la categoria que sigui.
Sí, està en una situació límit, no? Els vaig veure molt tocats quan van vindre a València, però bueno, esperem que es puguin treure els calés d'on sigui. És, com sempre dic, és un gran petit club perquè té una Copa del Rei, lligues catalanes i una Lliga CB, que això no pot dir tothom i esperem que pugui sobreviure i pugui fer més història.
T'imagines un Manresa sense bàsquet?
No me l'imagino, perquè Manresa és un club històric, com he dit, un petit gran club, on és una comarca, la comarca del Baix és una comarca de bàsquet i seria una gran pèrdua. No m'imagino un Manresa sense bàsquet.
Gràcies, i sort Rafa pels play-off.
A tu, gràcies.
Doncs les explicacions de Rafa Martínez al Bàsquet al Dia, històric, exjugador del Manresa, preocupat com no podria ser d'una altra manera per la situació institucional i esportiva que viu l'equip del Bages i que no s'imagina Manresa sense bàsquet com no s'ho imagina o no s'ho vol imaginar ningú. A veure què n'opinen avui a la tertúlia, perquè també en parlarem i els hi preguntarem a l'Albert Illa i al Ferran Márquez. I parlant del Fiat Joventut, l'equip de Badalona ha tancat una temporada en la que sense ser un objectiu ni molt menys ha estat a punt de classificar-se primer per la Copa i ara també pels play-off. La penya ha tancat la temporada novè amb 16 victòries a dues dels play-off i 9 victòries per sobre de les zones de descens i ha acabat el curs amb una victòria de prestigi 78-73 davant del València Bàsquet. Hem d'escoltar el que deia el tècnic del conjunt verd i negre.
Doncs escoltem un Salva Maldonado que es mostrava content d'haver acabat amb una bona imatge, tot guanyant a casa davant de l'afició contra el poderós València Bàsquet. L'entrenador diu que, tot i que l'equip no s'hagi classificat pel play-off, està content amb la feina feta.
És del tot meritori, doncs acabar, com deia al principi d'any, intentar acabar a la part alta de la segona lliga, no? I això ho hem complert doncs, quedant davant nostre de Cajasol, segurament, de la nostra lliga, però també hi ha algun equip a sota. Amb la qual cosa, quedar primer dels 10 últims, que no s'han classificat al play-off, jo crec que també té mèrit, i era l'objectiu més real. Vist el que ha fet l'equip, podria haver fet alguna cosa més, segurament amb una mica més d'algú, hauríem fet alguna cosa més. Però jo crec que estem al final, quan passen 34, tens el que es mereixes, vull dir que t'ha faltat alguna cosa, pues has quedat aquí.
Salva Maldonado diu que aquesta temporada s'ha aconseguit fer un equip, un conjunt, i que n'ha disfrutat molt perquè hem plantat cara en tot moment.
He disfrutat molt amb l'equip, amb el dia a dia. L'equip també ha treballat molt bé, hem fet un equip aquest any, la part més important del bàsquet o de l'esport, però la part nostra més. Vam fer un equip i com a tal hem acabat l'any, no? Hem acabat sent un equip que hem anat de cara sempre, davant dels grans, els de la nostra lliga, i hem pogut quasi acabar amb el 50%, que jo crec que és bo.
Doncs són unes quantes les incògnites que també envolten el futur de la penya, el futur del Fiat Joventut, també en una situació econòmica delicada, l'equip de Badalona, que de cara a la propera temporada veurem si pot mantenir el mateix bloc de jugadors que aquesta. I el que ja tenim definit són els creuaments de quarts de final del playoff, el títol de Lliga. El Barça ho afronta després de tancar la Lliga regular amb una victòria 88-70 davant del Cajasol. En parlem tot d'una.
Bàsquet al dia.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda t'oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Del 27 de juny al 17 de juliol, campus de bàsquet i anglès a Estats Units. Si tens entre 12 i 17 anys i t'apassiona el bàsquet, no et perdis aquesta oportunitat. Amb la participació de l'exjugador del Barça, Rodrigo de la Fuente. Del 27 de juny al 17 de juliol, vine a l'American Basket Campus CBA 2014, a Bellingham, Seattle. Més informació a campusbasket.com i al 667-721-901.
Doncs està clar que no hi ha millor manera per afrontar uns play-offs que fer-ho amb dues victòries consecutives en Lliga contra Estudiantes i Cajasol, sobretot després del que va passar a la Final Four de Milà. Ahir, Barça 88, Cajasol 70. I de cara als play-offs, li toca elaborar el cuix al Baskonia. Xavi Pasqual veu un creuament realment complicat.
Cajasol és el nostre rival, serà un creuament de quarts dificilíssim aquí al Palau contra un rival d'Euroliga, un rival de molt alt nivell, que a més a més ens hem enfrontat moltes vegades per la situació del top 16 i per haver jugat a Lliga allà, ja són 4 vegades que hem jugat. Per tant, ells al Palau vindran coneixedors d'on van i de qui trobaran aquí.
I si Abrines, ahir amb els seus 29 punts, o Aito, que va rebre una placa del Barça pels seus 1.000 partits a la CB, van ser protagonistes de la matinal, els altres protagonistes del partit van ser la gent dels Dracs, principal penya d'animació del Palau, que va fer evident la seva queixa pel que va succeir a les semis de la Final Four de Milà. Amb una pancarta en podíem llegir: no demanem que guanyeu sempre, però sí que lluiteu fins al final. A Milà ens vau avergonyir. Xavi Pasqual en feia al·lusió a la sala de premsa.
Bé, l'opinió, doncs, cada un pot expressar allò que cregui oportú. És normal. Nosaltres també vam explicar que la derrota més dolorosa de la nostra carrera, amb alguns de nosaltres, aquest sentiment que ells van sentir també el vam sentir nosaltres en aquest dia. Aquest dia va ser així, no podem dir altra cosa. Parlant exclusivament d'aquest dia, és un dia horrorós. Ara, crec que la nostra trajectòria no és la d'aquell dia. Aquell dia ens ha passat una sola vegada. No és la nostra trajectòria de la temporada. La trajectòria de la temporada és una temporada que va de menys a més i que l'equip va creixent. A veure si tornem amb satisfacció les seves queixes, que per altra banda, respecte a aquell dia, doncs, són certes. És la realitat.
Responsable dels Dracs, Toni Valle, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Teníeu clar que ahir, primer partit del Barça al Palau després de la desfeta a Milà, volíeu, no?, fer públic el vostre malestar pel que va succeir a les semifinals contra el Madrid de la Final Four.
Sí, o sigui, a veure, aquelles semifinals per nosaltres ens van deixar molt tocats, tota la gent que va estar a les grades de Milà, i era una forma de transmetre, doncs, el que vam sentir. O sigui, nosaltres no treballem només per un partit, treballem per un futur, treballem per crear un equip, per treballar, per tindre una connexió amb la grada, i llavors hi ha coses que no es poden permetre i que les has de dir. O sigui, si estàs assegurat d'alguna cosa, has de dir quan les coses no funcionen, i nosaltres pensem que en aquell partit les coses no van funcionar i que hem de procurar que no es torni a repetir el que va passar.
Bueno, has escoltat ara Xavi Pasqual, que us dona la raó, que és cert que el que va passar allà, doncs, no té... l'explicació està molt clara, no? I va ser un partit horrorós.
Però no és... Sí, és un partit horrorós, però no és... O sigui, no hem de... A veure, admetre-ho no és només la solució. Admetre-ho i posar les eines perquè no torni a passar. O sigui, tenim un equip, doncs, que a vegades, doncs, té aquestes pujades i baixades, no té una continuïtat, és un equip, doncs, que flojea en el tema de... i que potser doncs s'haurà de treballar, potser ja no per aquesta temporada, però sí de cara a properes temporades, i que sí, potser el que hem de buscar són jugadors amb caràcter, jugadors que lluitin, que tirin endavant, que siguin de, doncs, capaços de posar sobre de la taula el que cal posar quan la tècnica o quan ja les coses no funcionen.
Escoltant-te, diria que el que va passar a Milà va ser la gota que va fer vessar el got, però que aquests arguments que tu ara estàs esgrimint no són d'un partit, sinó ja ve de tota una temporada, no?
No, venen de diverses temporades, poc a poc, segons el nostre parer. O sigui, nosaltres tècnicament no jutjarem mai a cap jugador, perquè no és la nostra feina, i bon entenem, però sí que entenem el que és l'entrega, el que és la passió, el que és la lluita, això sí que ho sabem des de la grada. I des de fa unes temporades, doncs, poc a poc hem anat agafant jugadors que tècnicament són absolutament perfectes, que poden ser un grandíssim jugadors, però que van a caràcter amb el tema de lluita i amb el tema de deixar-se el que s'ha de deixar amb una pista, a vegades, doncs, deixa bastant que desitjar. Llavors, una miqueta milava ser aquell dia en què perds contra el teu màxim rival de 38 punts, que se't cau un poc a terra i que et fa molt, molt mal. Llavors, nosaltres continuarem animant, a partir d'ara, demà, els play-offs, entregant tot i posant tota la xitxa des de la grada, però sí que ens hem de posar en aquest tema i hem d'aconseguir que el Barça, doncs, a més d'un referent tècnic, sigui també un referent de coratge, un referent d'entrega, un referent de lluita en tots els partits i en tots els minuts de cada partit.
Toni, suposo que no recordes o no recordeu, no?, els Dracs, parlem així en general, un partit com el de Milà, no?, el partit de semis contra el Madrid.
A veure, recordem derrotes, o sigui, hi ha derrotes sí, que et poden fer més o menys mal, no?, però no d'aquella manera, no de sentir i dir, amb el, ja estàvem veient amb el tercer quart, de dir, no, sí, ja està, ja hem acabat. O sigui, ja han decidit que s'ha acabat. I això és el que ens més mal ens va ofendre, o sigui, ens va fer mal i ens va ofendre. Dic, no, posa tot, o sigui, la diferència sigui més petita, lluita, baralla, tira't a terra, lluita, fes el que sigui, però per sobre del teu nom i per sobre de tu està la teva samarreta, està l'escut del Barça, que és un club que porta molts anys d'història i que porta molt més quan nosaltres no hi som. Llavors sempre s'ha de lluitar per al nostre escut i per la nostra samarreta fins a l'últim moment, que perdem, perfecte. Continuarem lluitant, perdem amb dignitat i perdem amb ganes. El que va passar en aquell moment no es pot tornar a produir mai, mai.
Toni, com esperes, com espereu que es prengui la plantilla, els jugadors del Barça, la pancarta d'ahir al Palau?
A veure,
és per fer-los reaccionar d'alguna manera?
A veure, a nosaltres ens agradaria que fos per reaccionar. Nosaltres, l'opció que hem trobat és continuarem treballant, nosaltres tindrem la grada millor que pugui ser ja contra Baskonia, perquè serà un partit difícil, llavors nosaltres no podem treballar amb el que és el vestidor en la plantilla, sí que podrem treballar amb la grada, nosaltres ho posarem tot, intentar ser moltíssims, animar des del primer minut, posar molt escalfor el que és el Palau Blaugrana, i esperar doncs, que els jugadors entenguin que el nostre missatge no és per atacar-los, sinó és per reaccionar-los, o sigui, quan estàs enamorat d'alguna cosa, doncs ho dius amb tot el sentiment i amb tot el cor, però a vegades a la teva parella li escolta que no funciona la nostra relació. I llavors, per posar-t'hi, perquè tens ganes de que tiri endavant i de que sigui fantàstica, no per trencar-la. Llavors, a la nostra part, nosaltres estarem el dijous a tope, o sigui, anirem el dijous, però a morir, i els sentiments els posarem estarem a flor de pell.
Com està ara aquesta relació públic-dracs-plantilla del Barça de bàsquet?
Doncs, a veure, està complicada, o sigui, a poc a poc s'han anat referents de l'equip que no han estat substituïts, a poc han tingut jugadors que tenen una professionalitat fantàstica, però tenim moltíssims jugadors però no tenim ídols. I llavors falta aquesta petita connexió, ho portem lluitant, estem lluitant, sé que ells també ho estan lluitant, però no acaba de sortir. O sigui, hi ha una mica de feeling, però no acaba de ser allò una passió com pots trobar amb altres equips doncs, amb menys categoria que el Barça, però que tenen una relació absolutament envejable.
Ja et deixo. Us va agradar, imagino, no?, la reacció del Palau quan veu mostrar la vostra pancarta?
No, a veure, no és que ens agradés. O sigui, vam veure que el que havíem vist nosaltres ho havia vist més gent de la Grana i ho podia sentir aquell missatge com a seu. Desgraciadament no és un missatge que t'agradi treure, t'agradi que te l'aplaudeixi, no sigui... agraïm el recolzament de la resta del públic que va aplaudir-ho, però ens agradaria que mai més tindrà que treure una pancarta d'aquesta manera. O sigui, nosaltres el que ens agrada és anar a animar, animar, cridar, saltar, votar, suar, deixar-nos la veu per al nostre... Aquesta és la nostra feina. Quan hi hem d'entrar en altres coses, malament. Llavors, nosaltres ara, puny a part, nosaltres animar i intentar guardar aquesta lliga, perquè la volem, volem aquesta lliga. Volem aquesta lliga i volem guanyar-li al Madrid aquesta lliga.
Doncs aquest potser és el missatge, no? Voler guanyar, arribar a la final i voler guanyar el Madrid el títol de Lliga després del que va passar a Milà, no?
Exactament, o sigui, ells ens van guanyar de 38 i nosaltres la nostra tasca ara és arribar a les finals, arribar amb ells i, si és possible, fer la Lliga amb el seu pavelló i portant a l'escut del Barça a la samarreta, doncs per nosaltres aquest seria una forma de compensar una tarda, una nit que va passar a Milà i que hauríem d'oblidar tots.
Bueno, doncs esperem que no es torni a succeir, no tornar a veure o a viure un perill com el de fa dos divendres i que tot plegat doncs serveixi o ajudi a l'equip, al Barça, a créixer per sumar ara el títol de Lliga. Toni Valle, responsable dels Dracs, gràcies per passar avui i donar explicacions aquí al Bàsquet del Dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I avançant amb la tertúlia, ens queda pendent destacar els 5 millors jugadors catalans d'aquesta 34a jornada de la Lliga Endesa.
En cinquè lloc tenim Albert Miralles, pivot de la penya, amb 13 punts, un rebot i un 9 de valoració. En quart lloc també tenim Albert i Negre, Albert Ventura, escorta del Fiat Joventut, pels 7 punts, un rebot, dues assistències per un 10 de valoració. En tercer lloc, Joan Carles Navarro, pels seus 7 punts, cap rebot, 6 assistències i un 11 de valoració. En segon lloc, Àlex Mumbrú, del Bilbao, 15 punts, 6 rebots, 3 assistències per un 12 de valoració. I el campió d'avui és Guillem Vives, base de la penya, pels seus 5 punts, 4 rebots, 10 assistències per un 19 de valoració.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs moment per opinar i escoltar les valoracions de dos experts en la matèria, com són l'ex ACB Albertilla i el periodista Ferran Márquez. Hola, bona nit a tots dos.
Hola, bona nit.
El primer que us volia preguntar, us imagineu una ciutat com Manresa sense bàsquet, Ferran?
Totalment. Crec que la situació de crisi econòmica ha portat el Manresa a una situació límit. I, vaja, doncs el futur ens dirà a veure si aquesta ampliació de capital surt a efecte o no, però, bueno, sí, ho podem imaginar perfectament. Jo crec que el que no s'ha de perdre, però, és l'entorn formatiu que ha aconseguit el Manresa durant tots aquests anys, no? I si les coses segueixen fent amb lògica i amb cap, el Manresa té la tradició i la cultura per tornar a ser un equip dels de dalt, sense cap dubte.
Tu, Albert, com ho veus?
Bueno, és complicat. I totalment d'acord amb el que estan comentant. De tota manera, és important per ciutats no perdre el tren, perquè després també costa pujar. Si tu baixes i tampoc està la cosa com per aconseguir ascensos sense tenir inversions i tampoc és fàcil reflotar econòmicament un equip si vols ser competitiu a l'aeroport. Complicat. Tant de bo és veure ampliació de capital i poguessin sortir, però tampoc pots fer... pot ser coses que no enviar el dia no poden sortir, el més coherent i el més honest potser és fer el nivell de primer equip i continuar amb el que estàvem comentant de formació, bon treball i esperar.
Però vaja, és un supòsit, una situació que es podria donar, però seria un cop fort, no?, pel bàsquet català, que una plaça com Manresa deixés de participar del bàsquet d'elit, no?, del bàsquet professional, Ferran.
Bueno, ha sigut un amor, però sí un camí ja bastant anunciat. La temporada passada van baixar de categoria. L'altre equip que havia... El Burgos no tenia els diners i tal. No es va produir el descens del Manresa. Però és una situació en la qual el Manresa ha estat jugant durant els darrers anys amb aquest pressupost tan al límit, que realment li impedia ser més competitiu. Aleshores, vull dir, si realment l'empresa desapareix de l'ACB, no ha de desaparèixer com a club, això és el més important, no? Que en una altra divisió, pues, reduint més les despeses en quant a desplaçaments, cànons, etc., doncs pugui seguir competint. però no és una cosa que es sorprendre, perquè realment el Manresa està jugant amb això des de fa ja bastant temps.
Sí, però no estem parlant de que no hi hagi ACB, sinó fins i tot que no hi hagi l'EP, eh? Que el primer equip com a tal, com el que coneixem, pugui deixar d'existir, Ferran.
No, per això dic que del que es tracta és d'impedir la desaparició del Manresa com a club. Uh-huh. Això és el més important, crec jo. Sí, sí. Això és l'essencial. Després, si no juguen a l'ACB, doncs, bueno, que facin la seva feina, sí, sí, que vagin produint jugadors i tard o d'hora tornaran a pujar. Això està claríssim. Però l'essencial és que no es desapareix com a club.
Albert.
Home, a mi em fa mal l'emocional també, no? Pensa que els que vam jugar al bàsquet dels 80, Manresa, Ferrol, Valladolid... eren clàssics. Canàries va estar molts anys abans, me refereixo a la Laguna, eh?
Mm. I, home, ara escoltàvem a Rafa Martínez aquí al Bàsquet del Dia, que parlava del seu Manresa com un petit gran club, campió de Copa, campió de Lliga, campió de Copes Catalunyes, etcètera, etcètera.
Exacte, i allà ha jugat Peñarroya, ha jugat Juan Creus, ha jugat George Gervin, mestre de la NBA, Pep Pujorras, moltíssims jugadors que han passat per Manresa i que han estat sempre lluitant i sempre fent de la ciutat un referent a la CB. Va passar el mateix amb Granollers. Granollers han jugat també cracs i un equip punt, eh? Com el Coma, el Xifi Creus, el Mendiguro... Llavors, la gent de la generació ja no només en el tema tècnic o en el tema econòmic o en el tema, diguéssim, purament burocràtic, sinó que són cop fort per la gent que fa molts anys que estem
al bàsquet. No sabem què passarà, però amb els temps que corren, Albert, sí, sembla complicat almenys que es puguin recollir, no?, aquests 500.000 euros que encara queden per fer realitat aquesta ampliació de capital més sabent que hi ha un temps límit, 15 de juny, abans d'aquest dia, doncs s'han de recollir aquests 500.000 euros que queden pendents.
Sí, és complicat. Però està tot igual, eh? Burgos també té aquest temps límit. Llavors, què pot passar si Manresa no segueix, si Valladolid potser tampoc segueix, si Burgos no puja? És un escenari, no sabem, igual tothom ho treu. Bueno, també hi ha un altre tema, és dir, si Burgos aconsegueix i Andorra aconsegueixen ascens, Manresa no té res a fer. Si no es passaria com a club, que passaria a fer bé. No, si és complicat, i ara hi ha un cas paradoxal, que és el tema de l'Eibar, que puja i com que tenen poc capital social, no poden jugar a prendre decisió. No tenen cap deute, estan sanejats, però són massa poc equip o massa poc club com per estar a primera divisió.
Massa pobres, o què, per estar a primera divisió?
Sí, massa pobres, no sé, humils.
Sí. Ferran, no sé si vols subir alguna cosa més al respecte del Manresa, que esportivament parlant, ho deies abans, porta dos descensos consecutius, parlem de 13 victòries, 55 derrotes, si no em feien els càlculs, en dos anys, eh?
Sí, clar, és que és una situació d'aquelles en la que veus que un club es va a poc a poc retroalimentant dintre de la derrota, no? Mm. I això és el que li ha passat al Manresa, vull dir, s'ha anat ficant dintre de la derrota, fins que arriba un punt amb el qual la gent no el segueix, la gent no té la capacitat de dir, doncs vaig a posar 20 euros per aquest club, perquè no se sent identificat, probablement, o la situació econòmica obliga amb aquest plantejament de 500.000 euros de desaparició del club, no? Jo crec que sempre hi ha termes mitjos en tot això i que s'ha de trobar aquest terme mig, no? I que quan es trobi aquest terme mig, doncs probablement no serà l'ACB, perquè el Manresa igual no mereix jugar a l'ACB en aquests moments, doncs ja es trobarà aquest punt intermig perquè el Manresa pugui continuar com a club. Mm. Això és l'essencial.
Avancem. Situació radicalment oposada. Fi de temporada del Fiat Joventut, Ferran, espectacular. Per desgràcies, han quedat a les portes de la Copa, a les portes dels play-offs, però vaja, qui ho hagués dit, no? A principi de temporada, que tindrien un any, un curs tan plàcid.
Bueno, ha sigut un equip molt ben treballat pel Salva Maldonado, en el qual molts jugadors joves han aportat moltíssimes coses. Els jugadors estrangers i els jugadors més veterans de l'equip han sabut també estar al seu nivell i realment és la combinació d'un equip que ha sigut pràcticament perfecte, no? El que hem de veure és si aquest equip és capaç en el futur de donar salts de qualitat cap endavant, no? Que ha sigut el gran repte que té el Joventut, aguantar els jugadors durant 2-3 anys més i d'aquesta manera veure si són capaços de fer més coses de les que han fet fins ara. Em sembla que és essencial.
Albert.
Sí, en realitat tinc molt personalment i som de Premià els dos. Jo amb un 3x3 a l'estiu, quan encara no sé si el Salva continuaria, assentat allà fent una cervesa, em deia que no ho sabia, realment que no ho sabia si seguiria, però no perquè li faltés motivació ni no estigués identificat en el grup, sinó perquè era complicat que en tan poc pogués competir, ja no tan bé, sinó competir. Finalment, ho devia arreglar, va fer apostes claríssimes per gent jove i per determinats perfils de jugadors americans o estrangers, i, bueno, si Simeone donava 9 i mig als jugadors perquè va perdre la final, amb el pressupost de la penya, o potser 9 i mig no, però un 9, segur que el salva, està encantat, i ens ha de tots a la red davant de la temporada que ha fet la penya.
Creieu que podrà mantenir la penya al bloc principal d'aquest any, sobretot de la gent jove, sobretot Guillem Vives, no? Sí, tant que estem parlant d'ell, el millor jove jugador d'aquesta Lliga Endesa 2013-2014, té encara 3 anys més de contracte, però no sé, veurem si què passa, no?, la propera temporada.
Jo crec que el primer interessat en vendre Guillem Vives és el propi Joventut. La seva situació econòmica, com sabem tots, és molt delicada. Uh-huh. La situació s'ha d'estabilitzar encara, perquè encara està en una situació bastant delicada econòmicament, i per tant el Joventut és el primer interessat, crec jo, en vendre Guillem Vives, crec jo. Uh-huh. Seria una pena que el Guillem Vives sortís ara, perquè la seva clàusula de rescisió és baixeta, i per tant no ingressaria massa diners al Joventut, però bueno, jo crec que seria molt interessant que el Guillem Vives estigués un parell d'anys més a la penya. Seria molt interessant pel Joventut, perquè realment seria la manera de consolidar el producte.
Ferran, pel Riqui, que va ingressar uns 3 milions d'euros, crec recordar.
Sí, una mica més.
Una mica més, potser, oi? I Riqui Rubio, i Guillem estem parlant de 1,5 milions, que no estaria gens malament.
Sí. Bueno, sí, diuen que és 1,5 milions, però teòricament amb el seu contracte la clàusula de rescisió no pot ser tan elevada. M'entens? Crec sí, jo, eh? Sí, crec sí. Jo, per el que m'han dit i per el que he escoltat, la clàusula de rescisió no pot ser tan elevada perquè és un jugador que guanya molts menys.
Albert.
Sí, ara mentre estava escoltant-vos, pensant en la part romàntica de l'esport, que és per això que dèiem, no?, que acabi la temporada de la penya com l'ha acabat, amb una victòria contra un gran equip i amb una sensació de fer les coses ben fetes, i després hi ha el dia a dia i dos entresijos, no?, diguéssim, del club, que no paren de sortir mal de cap, suposo, ara, per pensar que malgrat tot el que has fet, com encara és la temporada vinent, i quins problemes hi sorgiran, i si podràs mantenir la plantilla, si algun jugador que probablement, com deia Ferran, necessites vendre, ho faràs o no, o ho faràs bé o no, o podràs arribar a un terme mig i pugui jugar alguns anys més en el club, malgrat que estigui venut, no ho sé. Aquí és la realitat i la part romàntica del bàsquet. Amb una molt bona nota, ara mateix suposo que la penya té mals de caps per com afrontar la temporada.
Sí.
No m'agradaria que fos així, eh? Jo estaria encantat que la gent que funciona esportivament no tingués aquest tipus de problemes.
Està clar, si parlem dels problemes del Manresa econòmic, doncs la penya, per desgràcia, no està al marge, i també els té. Veurem com pot preparar i planificar la propera temporada.
Esportivament són cari, creu.
Sí,
totalment. Amb un rerefons, probablement la Manresa és molt més greu, no? Però amb un rerefons de problemes econòmics, a nivell esportiu són cari, creu.
Home, potser la penya té el que no té Manresa o no té cap o molts pocs, o té molts pocs clubs d'elit, no?, que és la Pedrera, no? Mira, el Prat, per exemple, ha pujat a Decor, vull dir, té un planter, Ferran, espectacular.
Home, està treballat des de fa molts anys. Jo crec que aquí es nota la petjada de l'Aito quan va arribar al Joventut i va dir que s'havien de crear jugadors extraordinaris, per dir-ho d'alguna manera, i realment el Joventut és espectacular com està treballant les categories inferiors en aquest moment, no? Tornant a lo del Guillem Vives, no?, també s'ha de veure quins clubs, quin mercat té el Guillem Vives en aquest moment. O sigui, si estem parlant de la sortida del Guillem Vives del Joventut, només pot ser per interès del Barça o del Real Madrid, perquè realment jo no veig cap altre club europeu de primer nivell que en aquests moments s'arrisqui, entre cometes, a fixar el Guillem Vives. Per tant, tot dependrà de quins són els moviments que vulgui fer el Futbol Club Barcelona o de Real Madrid en aquest final de temporada, no? Perquè Guillem Vives es mogui, perquè el Joventut ingressi.
Una altra cosa és que al jugador també li convengui sortir i potser tenir bastants menys minuts dels que tindria la penya.
Sí, això està clar, que bastants menys...
Dius, Albert?
Perdona? No, ja veig que el jugador li interessa jugar, si s'ho veig.
Sí.
Per mantenir la projecció esportiva.
Sí, sí, això està claríssim, que el jugador vol jugar allà on vagi. Per altra banda, el Guillem Vives és un base bastant sòlid. O sigui, jo crec que la definiria seria un jugador bastant sòlid. Per tant, vagi on vagi, jo crec que minuts pot tenir. Pot tenir, vagi on vagi. S'ha de veure quines són les opcions que té, si el futbol va ser una sèrie de renovar el Marcelinho, si el Víctor Sala continua, si no continua, amb en Pulen què fan, o sigui, està tan obert tot que no se sap exactament quins moviments farà el Futbol Club Barcelona ni el Real Madrid.
Veurem què passa. I us vull preguntar, com no, pel Barça. Ferran, com veus aquest Barça després del fiasco de la Final Four? Ara arriben els play-offs.
Sí, molt xof, no? Allò va ser una trompada tan espectacular, tan inesperada i una baixada de braços tan gran que realment, no, per la gent que té un sentiment barcelonista, és una garrotada forta. Jo crec que la reacció del públic el diumenge al partit contra el Cajasol s'ha d'entendre perfectament de que, no, del que deia la pancarta. No us demanem que guanyeu sempre, però home, ens va avergonyir, no?
Tu et vas avergonyir també d'aquest Barça, del Barça de les semifinals?
Home, evidentment. O sigui, en el moment en el que un equip sigui en la situació que sigui, baixa els braços, és per sentir-se fumut, com a seguidor d'aquest equip. Jo crec que això està claríssim, no? I, per altra banda, doncs, bueno, veig que el Barcelona, doncs, bueno, va fent el seu camí i veurem en aquests play-offs què és capaç de fer. No m'atreveixo a fer cap tipus de pronòstic en aquests moments, cap tipus de pronòstic, perquè bueno, s'ha de veure què és capaç de fer, com reacciona l'equip davant de les situacions de pressió amb les quals es trobarà amb el mateix Caja Laboral, amb el Laboral Cucha, es trobarà en situació de pressió grandíssima i és un bon equip, el Laboral Cucha. Per tant, s'ha de veure i s'ha d'esperar.
Albert?
Sí, nosaltres les paraules de la boca, és a dir, no es pot fer pronòstic. Jo crec que el Barça ho farà bé, té un camí dur, i aquest camí dur arribarà a una hipòtesi final molt ben rodat. És la mica l'avantatge de camp és un rival duríssim i guanyant allà i que girar l'eliminatòria serà complicadíssim, però fer pronòstic és complicat. Jo no vaig voler la partida en directe a Barça perquè estava jugant amb el meu equip, però allò de la pancarta és comprensible des del punt de vista espectador o des de fora de l'equip. Més que decebut, la paraula allò és que estava increïble, jo vaig dir la transmissió que vam fer conjuntament, o al·lucinant, no? Perquè no hi havia cap input que indiqués que el Barça jugués un tan mal partit contra el Madrid. Cap ni menys. Semblava que tenies que ser un partidàs a poca diferència de punts. I l'ha anat com anar. Jo penso que més que més anar va ser una impotència, que veus que està jugant tan malament i el que va demanar bloquejos per pànic escènic o per... Més que pànic. I són jugadors que estan a diferent. Potser no és pànic, la paraula, però sí que és un bloqueig total. Va ser una apagada de llums impressionant.
No, en tot cas positiu, que arribin a la cita dels play-offs. No sé si s'ha aixecat el Barça, però sí ha sumat victòries, no? La del Xesca pel tercer i quart lloc i després les dues a Madrid contra Estudiantes i ahir contra el Cajasol, que també és important recuperar les bones sensacions, Ferran.
Sí, està claríssim que s'han de recuperar les bones sensacions i més després d'un daltabaix tan greu com el que va patir el Futbol Club Barcelona, no? Jo crec que sigui quin sigui el resultat final de la Lliga, crec que el Barcelona com a entitat s'ha de plantejar quin tipus de bàsquet vol en el seu equip, no? O sigui, al igual que en el futbol està claríssim que el Barça juga un joc ofensiu, al 100% de possessió, al 100% de control de la pilota, i si la perden i te la centren allà al mig de l'olla et poden fer un gol, que la gent ho sap, això, doncs, en el cas del bàsquet jo crec que cal fer un plantejament similar. No sé quina és la resposta que tenen des de dintre, però jo crec que s'ha de fer aquest plantejament, el fet de dir quin tipus de bàsquet volem. Volem un tipus de bàsquet més corporatiu, més de tots juguem de la mateixa manera, tots defensem igual, o volem un bàsquet en el qual el talent individual prevaleixi per sobre d'altres coses. Crec que és el model que ha aplicat el Real Madrid. No ha guanyat l'Eurolliga, però realment som així a guanyar-la. Però vaja, és això, és dir, quin tipus de bàsquet volem, quin tipus d'espectacle volem oferir als nostres espectadors per realment tenir-los enganxats.
Sembla, a priori, que el títol se l'haurien de jugar o disputar Madrid i després València i Barça, que se les veurien en semis si no hi ha sorpreses. El Madrid té la Copa ja, el València té l'Eurocup, el Barça no té cap títol encara, només li queda la Lliga si la guanya. Això el farà sortir encara més pressió, creus, Albert, al Barça de Xavi Pascual?
Doncs no ho sé, perquè fixa't que no es pot parlar de com arriben a la Brinyes i a ser un espectacle.
Sí, sí.
No vaig veure partit, però vaig veure resum, com clava els triples i una percentatge que va ficar. Però la primer joc, bé, no estem parlant d'una... Ho he fet diferents vegades durant la temporada. Aleshores, tothom està bé, tothom juga molts minuts i ho fa bé, d'acord? Tothom deixa de jugar minuts. És una mica... però no és una crítica, que deixa de jugar minuts, però sí que van apareixent desapareixent jugadors que penses, bueno, tothom està bé. Tothom està fent... Antoni ha estat molt bé, Navarro per problemes dels dos mig, els dades es van fent, grans partits, jugadors a... ser el punt fet d'algun partit de seguretat, els tres bases que no poden anar d'afrontar el partit. Aleshores, no ho sé, no ho sé, a mi em faràs, he parat de València, però com tant val. Però el cotxe, és una
I més,
no té res,
i
no
més a tres partits, eh? Compte que són tres partits.
I a més no tenen res a perquè són no favorits, o sigui, declaradament no favorits, i però sí que suposo que, bueno, ja veurem. Ells van aquí van amb totes en aquesta manera perquè a perdre no tenen res. I respecte al club de Santa Gràcia és que ara l'aposta del club dels últims anys, que les coses ultratàctic, a més el defens ho reconeix i ho exposa i ho aplica, i el Barcelona, bé, entre coses, a nivell estètic o extern, que sigui més o menys vistós, a mi hi ha partits que m'encanten, hi ha partits que no tant, però sí que tinc que reconèixer una cosa, que el Barça, quan funciona com un rellotge, és imparable, absolutament.
Sí, sí.
La tàctica i la riquesa de l'equip és increïble.
Acabo amb tu, Ferran.
Digue'm.
No, això, no. Quina pressió creus afegida pot tenir el Barça en aquests play-off i no sé si esperes alguna sorpresa en aquests quarts, al millor de tres partits.
No, jo crec que la pressió la té el Futbol Club Barcelona de l'exigència pròpia que han de tenir els propis jugadors cap a ells mateixos. És a dir, això em sembla que és una situació de que tota la plantilla, tot el club té clar que després del que va passar a Milà s'han de reivindicar com a jugadors. S'han de reivindicar i han de demostrar per què està el Futbol Club Barcelona. Jo crec que aquesta és la pressió més gran. Jo crec que el Futbol Club Barcelona tindrà molta pressió en aquest play-off inicial contra el Caja Laboral, perquè realment el Caja Laboral Buix és un equip construït per estar el més a dalt possible, que ha tingut una classificació més dolenta de l'esperada i que, per altra banda, doncs, té el Sergio Scariolo, que és un tècnic que té prou experiència com per gestionar tot això. Jo crec que serà un play-off molt dur i amb molta pressió pel Futbol Club Barcelona. No sé, ja t'he dit, no m'atreveixo a fer cap tipus de pronòstic amb el resultat del Futbol Club Barcelona després del que va passar a Milà. No m'atreveixo a fer cap tipus de pronòstic.
Bueno, veurem què passa en aquests play-offs que comencen aquest dijous i divendres, els primers partits als quarts de final. Albert Illa, Ferran Márquez, un plaer escoltar-vos al Bàsquet al Dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Doncs ho deixem aquí amb Jordi Carretero al control tècnic. Demà dimarts, més Bàsquet al Dia, mateixa hora, mateix lloc. Que vagi bé, fins demà. Bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.